Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ens ho trobem pràcticament cada dia. Obstacles a les voreres, motos o cotxes mal aparcats, escales mecàniques que no funcionen o barreres que ens impedeixen l'accés. La majoria de nosaltres, més enllà de la molèstia, doncs podem esquivar l'obstacle i seguir el nostre camí. Però imagineu com s'ho fan les persones que són cegues, que tenen una visió reduïda, persones sordes o amb algun problema de mobilitat. Doncs en aquests casos, una qüestió que pot semblar anecdòtica es pot convertir en un autèntic problema. S'ha parlat moltes vegades de fer que les ciutats siguin una mica més amables, arquitectònicament parlant, evitar obstacles innecessaris. De fet, aquest és l'objectiu del nou Codi d'Accessibilitat que va entrar en vigor el mes de març. Un codi que vol adaptar les ciutats al principal repte que té la nostra societat, l'envelliment de la seva població. Cada vegada hi haurà més gent gran als nostres carrers, nosaltres també ho serem, i totes les barreres arquitectòniques que encara queden seran un problema. No és una qüestió només de discapacitats. Per tant, viure en ciutats, en pobles, on ens puguem moure en plena autonomia, és un repte que ens beneficia a tots. Què tal? Molt bona tarda. Soc la Yolanda Bernal. Avui a la programació de COPE Catalunya ens aproximem a com és la vida a la ciutat per una persona cega. Quins problemes té? Què és el que no poden fer? Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda.
Primer de tot, a veure, per començar, quines són les línies mestres d'aquest nou codi?
Sí, en aquest cas, aquest codi primer fa front al repte demogràfic, que suposarà l'envelliment progressiu de la població. Ja hem parlat també avui aquí a la promoció de COPE Catalunya, aquest augment que es necessitarà de les places residencials i de cuidadors, 25.000 places més i 20.000 cuidadors més, i també significarà doncs, incidir en la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, però també amb aquesta interacció amb l'entorn. I de què estem parlant? Per exemple, primer regular espais naturals, alguns tan fàcils com l'atenció a les platges, perquè hi hagi prou punts accessibles i distribuïts adequadament per tot el territori per a garantir el dret de bany de tothom al bany. Únicament hi ha 4 platges de Catalunya adaptades, 4. S'ha d'ordenar també l'ús dels carrers de la plataforma única que tenen vorera i calçada al mateix nivell i concretar la utilització del pavimentació tàctil perquè les persones cegues puguin identificar els espais i es puguin orientar. També hi ha condicions, per exemple, d'accessibilitat als centres hostalers i també afecta a totes les comunitats de propietaris que han de fer ajustos raonables i fàcils d'executar per eliminar encara barreres significatives que encara hi són presents i s'haurà de fer amb un termini a les comunitats de veïns entre 1 i 3 anys.
Sí, i darrere COPE Catalunya, Manel Martí, que és president de l'Associació de Discapacitats Visuals de Catalunya, ens ha ensenyat, Sergi, que encara a les ciutats hi ha moltes deficiències, no?
Sí, el Manel ens ha fet un dibuix de com és la mobilitat per a persones cegues a grans ciutats, com per exemple, pot ser, per exemple, a hores d'ara, Barcelona. Primer de tot s'ha millorat, Hi ha hagut moltes millores, les rampes de bus, de metro, semàfors acústics, però clar, encara hi ha molt camí per a recórrer, no? I també ens ha ensenyat, i el seu missatge crec que és el més interessant, és que aquestes millores no són exclusives per a persones cegues, sinó que són per a tots i totes. Primer, Manel Martí ens diu una cosa important: ens falta educació col·lectiva.
Però no pots dir que, jo, per exemple, al carrer, a un cec mai se li té que tocar si va tranquil·lar el bastó, perquè això el que fa habitualment és desorientar-nos, o fer un entrebanc, no? És intentar dir, almenys preguntar-li, si et veus tranquil·lament anar al seu bastó, deixa perquè està per anar-hi, no? Si veus una mica indecis, pregunta-li, escolti, necessita ajuda, i si te la demana, donar-li el teu colze, perquè tu mai t'has de tocar el cec.
I després ja les obres arquitectòniques, les obres de millora, les obres en aquest cas d'urbanisme. Potser un sector de la població diu, per què ens gastem els diners amb això? Doncs les millores són per tota la societat, perquè no tenim l'exclusivitat de l'energia de l'adolescència i al llarg de la vida tots tindrem alguna discapacitat.
La jugada l'hem guanyat totalment, perquè la gent s'ha de donar compte que la gent gran, Josep Miguel, la gent gran, són tots discapacitats. El que deia, aquí no s'escapa ni quisqui, no? Quan siguis gran a Barcelona tindràs discapacitat física, aquí ningú s'escapa d'una artrosis, d'una pròtesis de cadera, de rodilla.
És una gran realitat a Yolanda i poc assumida quan encara, i recalco l'encara, no ho pateixes, no? Al llarg de la vida ho patiràs.
Exacte, i una de les claus és l'arquitectura que es dissenya a les ciutats. Què és el que diuen els arquitectes sobre això?
Sí, a migdia, COPE Catalunya i Andorra ha estat amb Miquel Zuzama, vocal d'accessibilitat del Col·legi d'Arquitectes de Barcelona. Primer punt, és també una mica conductor amb la resposta anterior que hem escoltat del Manel Martí, i rebat aquestes crítiques de quan s'adapta l'accessibilitat a les obres perquè defensa que tots i totes sortim beneficiats.
A mi em sorprèn molt que la gent parli de, en tercera persona, no? No sóc jo, són els altres.
Clar.
I no és així, tots passarem per aquí, tots tindrem algun moment a la nostra vida que ens calgui a una ciutat, pues, amb rampes més suaus. És que tothom utilitza les rampes suaus si hi ha aquesta opció en lloc d'utilitzar una escala. Llavors hi ha moltes coses que, el que dius, la primera barrera és mental. Ens hem de treure del cap que aquesta rampa és per ells. No, aquesta rampa és bona per tothom. I com a una rampa podríem parlar de moltíssimes coses.
Els problemes encara són variats. Hi ha entitats com ECOMA, que aplega més de 120 entitats de persones amb discapacitat física i orgànica, que denuncien de que a hores d'ara encara hi ha barreres arquitectòniques a l'espai públic, que són moltes, a carrers o places, però també a edificis públics i privats. Fan també referència als problemes d'accés a la xarxa de transport, amb itineraris no adaptats o manca de taxis adaptats, i sobretot també amb el seu dret de l'habitatge. Per tant, hi ha millor Yolanda, sí. És una realitat, però mira, encara som a les primeres lletres de l'abecedari, ara que estan de moda esmentar-les.
Doncs que important que és, això d'adaptar les ciutats perquè tothom pugui viure i es pugui moure en plena autonomia, i aquí no parlem només de discapacitat, perquè tots ens farem vells, eh?
Exacte, no hi ha aquesta exclusivitat,
Exacte.
Que a vegades pot ser la crítica fàcil i populista, sinó que és evident que són millores pel conjunt de
per
tota
tothom.
La societat.
Exacte, molt bé, Sergi, gràcies. Fins demà.
Bona tarda, Yolanda.
Que vagi molt bé. Doncs hem explicat què contempla el Codi d'Accessibilitat de Catalunya, hem escoltat com ho veu l'Associació de Discapacitats Visuals, i parlem ara amb el David Prujà, que és coordinador tècnic de la CAPS, que és l'entitat que representa a les persones sordes que es comuniquen parlant, que hem de dir que són un 97% dels sords. David, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs a veure, com valoreu vosaltres la situació ara mateix? Ja fa un temps que va entrar en vigor aquest codi, aquest reglament. No sé si creieu que la situació, pel que fa al vostre col·lectiu, doncs ha millorat o no.
Bé, jo he de dir que des de la que va entrar en vigor el codi, que va ser l'1 de març, no hi ha hagut un canvi substancial en la millora de l'accessibilitat a les persones. El que sí que hi ha hagut una millora és en l'interès tant d'institucions com d'empreses per saber què han de fer per millorar les condicions d'accessibilitat de la seva activitat i de les seves instal·lacions. I quan nosaltres ens adrecem a una empresa o a una institució per explicar que hi ha una persona que vol accedir a la seva activitat però que no pot, i prenen més interès i busquen més solucions, i després busquen el nostre assessorament i suport per fer que aquestes mesures siguin ja permanents per qualsevol altra persona.
Clar. I ara mateix, David, les persones sordes podem dir que poden desenvolupar una vida, un dia a dia, amb plena autonomia a l'hora d'accedir, per exemple, a serveis o a instal·lacions? No sé amb quins problemes concrets us trobeu en el dia a dia.
Doncs ens trobem amb problemes menors i amb problemes majors. Problemes menors pot ser voler arreglar el router que s'ha espatllat i que el procediment de l'empresa de telefonia, sigui tu envies un correu electrònic informant que s'ha espatllat, i diuen d'acord, t'enviem un tècnic que et trucarà per quedar amb tu per veure quan pot venir a casa teva, i tu li dius no, que no em truqui, que m'envia un missatge. No et pot enviar un missatge perquè com està conduint tota l'estona no et pot enviar un missatge, i no hi ha manera fins que intervenim nosaltres contactem amb la central, i la central fa una excepció en el seu protocol, però amb això poden passar 15 dies, diguem, això és un problema menor. O un problema major és que tu parles, tens un judici, sigui civil, sigui penal o sigui associat de la manera que sigui, i li dius al teu advocat que necessites més suport de la comunicació oral, i arriba el dia del judici i no les tens. O fins i tot el teu advocat no les té en el seu bufet, de manera que la teva interlocució amb el teu representant legal i el dia que jutgen els teus interessos, tu no te n'assabentes de res del que està passant. Uh-huh. I és una manera de que no se't garanteixi la tutela judicial efectiva. Si et jutgen sense ser-hi tu present o sense que tu puguis saber què és el que està passant durant el judici, és el mateix que si et jutgessin sense ser-hi tu.
Clar. Deies, David, que no ha canviat gaire la situació des de que va entrar en vigor aquest codi, però quines serien les qüestions que considereu imprescindibles i que s'haurien d'abordar doncs, d'una manera més o menys immediata?
Jo diria, hi ha dos àmbits en els que la manca de l'administració pública, en els que la manca de mesures d'accessibilitat es tradueixen en vulneracions greus de drets. Uh-huh. Un és la justícia, perquè he explicat, no pot ser que jutgin els teus interessos sense que tu te n'assabentis, i no pot ser que els agents privats, la justícia, els advocats, no tinguin cap coneixement de quines mesures han de proveir els seus representats i que no facin cap esforç. Això no pot ser. Tant la part pública com la part privada s'ha de posar les piles immediatament. Uh-huh. I l'altra és l'administració sanitària. El fet de que no hi hagi mesures de suport a la comunicació oral en l'administració, en el CatSalut, fa que se't vulneri el teu dret a la privacitat. Si tu vas al ginecòleg i t'han de donar els resultats, a lo millor li donen els resultats a una persona que t'està maltractant, al uh-huh. teu marit, o li han de donar al teu pare, o diguem, tenim el dret a la privacitat, perquè per donar-te hora t'han de trucar, o aquesta mena de coses. És el dret a la privacitat, i el fet també de que quan et transmeten una informació important per la teva salut no hi hagi mesures de suport a la comunicació, és una forma també de vulnerar el dret a la salut, perquè no te n'assabentes amb precisió de quin és el teu tractament, de quin és el teu diagnòstic, etc. Això pel que fa a la part pública. I pel que fa a la part privada, jo diria que allà on més incidència s'ha de fer és en les grans companyies. Bancs, asseguradores, empreses de servei, telefonia, electricitat, gas, subministres en general. Per què? Perquè tots sabem que quan vols demanar una cosa que està fora de la seva... de les seves previsions, uh-huh. et trobes amb un robot que preveu una sèrie de situacions. I si vostè vol parlar amb el comercial premium, si vostè vol parlar... Però si uh-huh. tu el que vols és demanar una mesura que ells no han previst, no hi ha cap opció on plantejar-la. Sempre et trobes amb un carreró sense sortida que acaben penjant-te. Uh-huh. Encara que això ho faci el teu pare, el teu germà, per dir, escolta, vull que li oferiu un canal de comunicació al meu germà. Això, diguem-ne, no ho permeten les grans companyies. Uh-huh. I contra aquestes grans companyies, com no pots arribar mai a parlar amb una persona, sempre estàs parlant amb un robot, o si parles amb una persona, és una persona que està en un centre d'atenció al client, que potser està a milers de quilòmetres de la uh-huh. casa teva, no pots despertar l'empatia. I llavors, diguem, aquest és un mur que nosaltres com a organització, i encara més a la ciutadania en general, ens costa molt de saltar i de superar. Aquí fa falta que les administracions ens ajudin també.
Exacte. I David, quan parlem de persones sordes, pensem immediatament en el llenguatge de signes, no? Però uh-huh. moltes, la majoria de les persones sordes, parlen. Vull insistir en aquesta xifra, el 97%. Això encara hi ha molta gent que potser ni ho sap.
Clar, fa 40 anys, diguem-ne, des de fa 40 anys el desenvolupament tecnològic permet que els audiòfons i permet que els implants coclears siguin una ajuda realment efectiva a les persones que han perdut audició. Això fa que tant les persones que debuten en la sordesa quan són adultes, com els infants quan neixen, perquè des del 2010 i 2015, primer a la sanitat pública, després a la sanitat privada, és obligatori fer una prova d'audició als neonats, als recent nascuts, entre la detecció primerenca i l'avenç tecnològic, l'adquisició del llenguatge oral és més que factible en les persones amb sordesa, tant quan neixen com quan debuten d'adultes. D'aquesta manera, cada vegada, diguem, el 95% de les persones, dels nadons que neixen amb sordesa a Catalunya, neixen en el marc de famílies on cap dels seus dos progenitors és una persona amb sordesa, per tant, normalment el que fan és triar a la seva itinerària i escolarització la llengua oral com a llengua vehicular, perquè així la seva incorporació social és molt més senzilla.
Molt bé, David Prujà, coordinador tècnic de la CAPS, que és l'entitat que representa les persones sordes que es comuniquen parlant. Tant de bo s'avanci ràpidament en les qüestions que encara queden pendents perquè pugueu fer una vida plenament autònoma. Gràcies, David, per acompanyar-nos aquesta tarda a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Que vagi molt bé. Bona tarda.
Moltíssimes gràcies. Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya y Andorra.
Si et vacunes contra la grip i la Covid, redueixes el risc de contagi i fas que les persones més vulnerables estiguin protegides, com la Laura, que està embarassada, o en Manel, que té 85 anys. Demana cita a La Meva Salut, a citasalut.gencat.cat o al teu CAP. Propaguem la vacuna. Vacuna't. Passa-ho. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
Ningú s'enamora de la seva placa d'inducció. Però quan cuines amb una placa amb extractor silenciós integrat de Miele i descobreixes que pots cuinar salmó sense que la resta de la casa sàpiga quin és el menú, és difícil no acabar estimant-la per sempre. Una vegada Miele, sempre Miele.
¿Buscas financiación para tu startup? Los próximos 29 y 30 de octubre vuelve Wake Up Forum Región de Murcia. Más de 100 inversores nacionales e internacionales querrán financiar tu proyecto. Inscríbete antes del 22 de octubre en wakeupforum.com. Cofinanciado por la Unión Europea, Instituto de Fomento, Gobierno de la Región de Murcia.
De dilluns a divendres. Momentos. Amb Luis Rodríguez.
Avui ha estat un dia passat per aigua i demà hi tornem. Aquesta nit hi haurà una petita treva, però demà divendres tornen les precipitacions que afectaran sobretot el litoral i prelitoral de Barcelona i Girona. I atenció perquè poden ser abundants aquestes pluges. La temperatura continuarà baixant, tret del litoral, on pràcticament ni ho notarem. I sortim també a les carreteres, sapiguem com se circula aquesta hora a la xarxa viària. Li preguntem al Roger Serra. Què tal, Roger? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Per una banda, aturades habituals que hi són ara mateix en aquesta xarxa viària que envolta Barcelona, tant a l'extrem nord com a l'extrem sud, també la zona del Vallès, les rondes, molt carregades, la veritat, aquesta hora de la tarda. Com a incidències, el més important, un camió avariat a tocar del nus de la Trinitat que provoca aturades de 4 quilòmetres, tant a l'autopista C58, ja des de Montcada i Reixac, com a l'autopista C33, també des de la zona de Montcada i Reixac, fins a enllaçar amb les rondes. Per tant, problemes per enllaçar amb el nus de la Trinitat és a causa d'un camió avariat que talla carril d'entrada a Barcelona. Més incidències, en aquest cas obres, a l'autovia A2, a Granyanella, aturades intermitents, 2-3 quilòmetres en sentit Lleida. I també parlem encara d'aquest accident per part d'un camió a la C65 entre Girona i Salt. Encara hi ha trams d'aturades en tots dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
I de seguida parlem d'una nova eina que ja fan servir els 8 hospitals públics de Catalunya i que permet mesurar el dolor dels pacients que estan ingressats. D'aquí un moment t'explico com funciona aquesta eina i quins beneficis té.
Pues a mí me da un poco de cosa, ¿eh? Lo de que tendren en casa y...
A mí no.
Bueno, pues hablamos de otra cosa.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Cocina.
Modo eco del lavaplatos activado.
Los tapers calientes fuera de la nevera. ¡Ahora!
¡Queman!
Cuidado, hombre.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Hola, oye, que estoy en el súper, que he salido antes y me he venido. ¿Hace falta algo? Hay un 50% en la segunda unidad en miles de productos. Sí, sí, mira, he visto el salmón ahumado, el Corte Inglés Selection. Ah, y también unas anchoas del consorcio, de las que te gustan. Mira a ver y me dices que un 50% hay que aprovecharlo.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Potser no has sentit a parlar del que es coneix com a mapa del dolor. Doncs és una eina que es va desenvolupar a l'Hospital de Can Ruti ara fa uns 8 anys i que permet controlar la intensitat del dolor dels pacients que estan ingressats. I això es pot fer en temps real. Estem acostumats, si alguna vegada heu estat ingressats a l'hospital, que et prenguin de tant en tant la tensió, la freqüència cardíaca o l'oxigen en sang. Doncs ara també es mesurarà el dolor. Avui, precisament, és el Dia Mundial del Dolor. El Javier Medel és coordinador del programa assistencial d'expertesa del dolor de l'ICS i cap d'unitat del dolor de l'Hospital Vall d'Hebron. Doctor Medel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, la novetat és que aquesta eina que jo comentava, que es va començar a aplicar a Can Ruti, s'ha extès als 8 hospitals públics, no? En qualsevol d'aquests hospitals ens poden mesurar el dolor. És així, no?
Això mateix, això mateix.
I com bueno,
aquesta eina era una eina... Perdó.
No, no, digui, digui.
Perdó. Sí, aquesta eina, com vostè ho diu, va començar a l'Hospital de Maestries, que tenia una eina més analítica, de poder fer accions també determinades, però també era analítica per tenir dades de control del dolor, dades indicadors, per poder fer propostes de millora. I ara, des de fa un any, menys d'un any, hem aconseguit que aquesta eina analítica fos una eina clínica assistencial, que estigués incorporada a la nostra estació de treball clínic per poder tenir en tot moment el registre del dolor en temps real. Poder saber en tot moment com estan els nostres pacients hospitalitzats a l'Hospital de l'ICS, tenir aquesta mesura del dolor continuada. És a dir, tenir el mateix dia, 24 hores abans, inclús 72 hores abans del procediment.
I quin és el procediment? Què és el que es fa?
En principi, la idea és registrar el dolor a fer la infermeria, a un aplicativo, a fer la CARE, i aquesta s'exporta en aquest mapa del dolor. Vale? És una dada que mesura la infermeria i s'exporta en aquest mapa on tenim llistada per colors la intensitat del dolor. Si és un dolor lleu, és un color verd, si és un dolor moderat, és un color taronja, i si és un dolor intens, és un color verd. Llavors, és molt visual, perquè en tot moment podem tenir visualment si un pacient té un dolor intens, podem fer una mesura ràpida de millora amb una anàlisi de rescat o una mesura no farmacològica per intentar millorar aquest dolor intens que té el pacient.
Clar, i és el propi pacient qui manifesta la intensitat del dolor que sent, no?
Sí, és el mateix. El dolor, avui és el Dia Mundial del Dolor i el dolor és una experiència sensorial i emocional. I, per tant, és una experiència que pateix cada persona amb les seves vivències personals.
Clar, és subjectiu, no, això?
Subjectiva. Totalment subjectiu, perquè tothom estem condicionats per l'experiència que hem tingut abans, per els aspectes culturals, socials, emocionals, que poden condicionar com percebem cadascú el dolor. Llavors, és important que cadascú valori el seu dolor i la seva intensitat de manera individualitzada.
Vostè ho comentava abans, no?, la importància d'aquesta eina a l'hora, per exemple, d'afinar la medicació, en funció de la intensitat del dolor que manifesti el pacient, no?
Això mateix. Això també el tenim vinculat, que aquest mapa de dolor podem saber els protocols analgèsics si estan ben acordats amb l'entitat. Volem fer protocols, que els professionals poden analitzar per protocols, que siguin una miqueta adequats a la seva intensitat del dolor. Llavors, si un pacient té un dolor que és més alt de l'esperat, podem modificar aquest protocol ràpidament per intentar controlar o pal·liar aquella sintomatologia que no esperava en aquell moment, per exemple.
Mm-hmm. I què és el que ha fet, doctor, decidir incloure aquest indicador del dolor en l'evolució o el seguiment d'un pacient? Fins ara no s'havia tingut en compte o què?
No, sempre ha estat dintre dels registres dels pacients, és una cinquena constant vital. Llavors, sempre s'ha registrat, perquè existava de manera, com s'ha fet sempre, el que tenim aquesta hora és una aposta de tenir aquesta visió més global que podem tenir cada planta d'especialització o cada servei quirúrgic o cada àrea d'ingrés, la podem tenir dintre d'un mapa i visualment és molt més fàcil perquè tenim en tot moment cada pacient de manera endreçada registrat el seu dolor. Uh-huh. El dolor sempre està registrat. Ara tenim aquesta millora de poder tenir aquesta dada ràpida i inclús tenir dades que podem fer indicadors que poden ser mesurables, avaluables, per veure si podem fer canvis a mig termini, no només a l'hospital, sinó inclús a tot l'hospital de l'ICS, perquè podem treballar de manera conjunta i fer accions de millora conjuntes.
Clar, i aquesta informació que aporta mesurar el dolor, imagino que a banda de millorar l'atenció a un determinat pacient, també ens pot donar pistes, no?, per altres pacients que en el futur estiguin ingressats pel mateix motiu
mateix,
o que se sotmetin a una mateixa intervenció, tot i que el dolor és subjectiu, partint d'aquesta base.
Això mateix, però sí que és cert que les cirurgies també han canviat amb el temps, es fan cirurgies mínimament invasives, cirurgies que són més robòtiques, i cada cop hem d'adequar a les noves necessitats, a les pacients, com els canvis que hem fet tecnològics a nivell quirúrgic. Llavors és important tenir aquesta avaluació per determinar si una teràpia, una tècnica quirúrgica que ha canviat, a la millor s'ha de canviar la porta analgèsica. Uh-huh. Això podem avaluar-lo amb indicadors que podem treure del mapa del dolor.
Clar. I només es controla el dolor del pacient mentre està ingressat a l'hospital o després es fa algun tipus de seguiment, per exemple, a través del CAP?
En aquest moment és una eina més registrada al dolor agut hospitalari. Està molt vinculat a patologies mèdiques o quirúrgiques amb un dolor agut. Possiblement el temps podria incorporar de l'ambulatori, però ara mateix és una eina clínica hospitalària per intentar registrar el dolor mentre sigui un pacient hospitalitzat. Que podem tenir dades per poder després avaluar-los i fer una continuació a l'atenció ambulatòria, comunitària? Doncs possiblement podem tenir aquesta connectivitat que pot ser també per evitar aquests pacients que s'operen i evitar aquesta cronificació del dolor que de vegades també s'ha descrit en pacients quirúrgics, que si no tenen un bon control del dolor en el període postoperatori immediat poden cronificar el dolor i això sí que podem avaluar-lo a mig o llarg termini. Però ara mateix aquesta eina és evidentment hospitalària.
Aha. Doncs segur que és una molt bona eina per millorar l'atenció dels pacients, perquè tot el que sigui minimitzar el dolor, afinar el tractament i l'evolució de les persones ingressades, doncs és una molt bona notícia. Javier Medel, coordinador del Programa Assistencial d'Expertesa del Dolor de l'ICS i cap d'unitat del dolor de l'Hospital Vall d'Hebron. Gràcies per explicar-nos en què consisteix aquesta nova eina avui, el Dia Mundial del Dolor. Que vagi molt bé, doctor.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola? Què? ¿Tienes todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio? Di adiós y corre a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Parlar de l'apnea obstructiva del son és fer-ho d'un problema d'obstrucció de la via aèria que es produeix mentre dormim perquè la llengua i les estructures toves cauen enrere produint aquesta obstrucció. Provoca símptomes com els roncs, apnea, somnolència diurna, cefalees o pèrdues de memòria. Es tracta d'una malaltia que afecta fins al 25% dels homes i fins al 10% de les dones d'edat mitjana, i els que la pateixen tenen més predisposició fins i tot a patir accidents de trànsit o dificultats a la feina i a les relacions sexuals. Doncs bé, ara l'Hospital del Mar de Barcelona començarà a tractar els pacients d'apnea del son que no tenen bona tolerància als tradicionals respiradors nocturns a través d'una microcirurgia invisible sota la llengua. Mar Puerto.
Sí, aquesta cirurgia pionera a Espanya consisteix a implantar un neuroestimulador per poder actuar sobre el nervi que controla el moviment de la llengua, una cirurgia que resulta mínimament invasiva. Es calcula que a Espanya hi ha entre 1,2 i 2,1 milions de persones que amb prou feines la pateixen, però menys del 10% estan diagnosticats i en tractament. A més, dels que estan diagnosticats, aproximadament la meitat necessiten mètodes alternatius perquè no toleren el tractament estàndard. La Núria Engrau és doctora de la Unitat del Son de l'Hospital del Mar i ens ha explicat les conseqüències a nivell cardiovascular que poden tenir.
Pitjor control de la tensió arterial, una tensió arterial més resistent, conseqüències a nivell cardíac, com arrítmies, de pitjor control, cardiopatia isquèmica, infart angina de pit, ictus, hi ha certa relació amb tot aquest ventall de malalties. També, des del punt de vista endocrí, pitjor control de la diabetes, per una resistència a la insulina. També des del punt de vista cognitiu, com que el descans nocturn és de pitjor qualitat, doncs cert deterior cognitiu pot estar en relació.
A més, amb el pas dels anys, l'apnea del son sol augmentar, però és possible en totes les edats.
Depenent de quina edat són diferents, a la infància, tenim pacients, infants i adolescents amb apnea del son, que la causa principal és una hipertròfia d'adenoides i amígdales, la hipertròfia amigdalar, la causa més freqüent en la infància i adolescència. A la que entrem a l'edat adulta, la causa predominant és l'obesitat. L'obesitat és la causa més freqüent.
Una d'aquestes pacients és l'Isabel Cirera i explica que va començar a ser víctima de les apnees del son sense gairebé adonar-se.
Jo era una persona que habitualment era roncadora, però en els últims temps era una situació de ronquió ja que mi marido ja llegó un moment en què en algun se marxava a dormir al despacho, ¿no? Y me dice, Isabel, es que haces como paradas. Y yo decía, no puede ser que haga paradas. Pero sí, sí, es la realidad, porque cuando me colocaron el aparato fue muy evidente que hacía apneas del sueño y no era consciente yo.
De fet, després de posar-se a l'aparell, ha sigut també quan ha vist tot el que li estava provocant aquesta apnea a nivell de cansament. Fins i tot explica que s'adormia conduint.
El ir más como más cansada, el dormirme muy fácilmente en las reuniones, a pesar de que hubiera ruido, y sobre todo una cosa que eso ha sido algo que ha sido un antes y un después, y es que a la hora de conducir, cuando volvía del trabajo, pues en ocasiones notaba que me dormía, y lo notaba básicamente porque el coche, cuando se iba hacia el lado, pues hacía ese ruido que hace con las señalizaciones sí. Que eres rugosa,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí,
o sea, notaba que me dormía volviendo de trabajar. Uh-huh. Y ahora para nada.
Des de l'Hospital del Mar expliquen que ara els pacients tractats ja han notat una millora immediata en la seva qualitat del son.
Gràcies, Mar. Doncs estem parlant de la importància de diagnosticar de forma precoç l'apnea del son, i si aquest diagnòstic el poden fer al nostre centre d'atenció primària, doncs molt millor. A la comarca d'Osona, justament, hi ha els primers dos centres de tota Espanya que diagnostiquen l'apnea del son, i la Cristina Muñoz és doctora al CAP Manlleu. Cristina, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
El CAP Manlleu és un d'aquests dos centres que jo deia que han implantat el model de diagnòstic de l'apnea del son. Com es fa, Cristina? En què consisteix aquest model? A veure.
Mira, aquest model el que pretén és integrar el metge de família dins de l'equip multidisciplinar del son. Col·laborem amb l'unitat del son de l'hospital, i el que hem fet és dissenyar un model d'anamnesi i d'exploració física. Uh-huh. De tal manera que la primera visita que fins ara la feia el pneumòleg de la unitat del son hospitalària, la fem des del CAP. I això... Llavors hem acordat i hem homogenitzat quines preguntes hem de demanar, quins símptomes hem de buscar i quines comorbiditats són més rellevants per la sospita de la... de l'apnea.
Clar, i això, Cristina, evidentment té molts beneficis. Primer, perquè es pot començar a nivell de tractament doncs, molt més ràpid, imagino, i després doncs, perquè ajudarà, no?, a alleugerir una mica les llistes d'espera.
Exacte. A més, també facilita l'accés de la població que potser no té un hospital a prop, no? Uh-huh. Com és el cas de la nostra comarca, i també li apropem la prova diagnòstica, és a dir, nosaltres, si a un grup de pacient que compleix una sèrie de criteris, ja li podem entregar un aparell de diagnòstic senzill per col·locar-lo aquella nit. Uh-huh. I nosaltres mateixos, els metges de família que ho sabem fer, ho interpretem i passem les dades als pneumòlegs de l'hospital.
I abans d'implantar aquest sistema al CAP, quin procediment havien de seguir els pacients? Imagino que se'ls derivava directament a l'hospital, no?
Exacte. Se'ls derivava directament a l'hospital i, clar, allà havien de fer la visita amb el pneumòleg. Uh-huh. El pneumòleg decidia si havíem de fer alguna prova diagnòstica més i després continuar el seguiment amb els resultats i això. Uh-huh. Els últims anys és veritat que tenim més disponibilitat de dispositius senzills, uh-huh, però abans es requeria d'un ingrés hospitalari perquè es feia amb polisomnografia, que és molt més complexa.
Clar, llavors el metge de capçalera és qui encarrega les proves, se li fan a aquest pacient i després es treballa en coordinació amb l'hospital de referència, no?
Aquí. Exacte, uh-huh, sí. Molt sempre.
I hi ha la previsió, Cristina, de que aquest sistema es pugui extendre a altres CAP, no només d'Osona, sinó també d'arreu de Catalunya?
Clar, nosaltres això no ho sabem perquè ja entra dins d'altres autoritats, oi? Però de moment nosaltres ho hem aconseguit aquests dos CAPs i també treballem perquè els CAPs de la zona, uh-huh, encara que de moment no tenen disponibilitat de dispositius, sí, perquè no, uh-huh, sí que fan la mateixa anamnesi i la mateixa exploració física. Uh-huh. O sigui, tenim els mateixos criteris. I això també facilita als companys de l'hospital, de la unitat de SON, per treballar en xarxa.
Perfecte, doncs sens dubte és un pas endavant molt important per a aquests pacients, perquè la proximitat a l'hora de fer un diagnòstic des del propi CAP, que és el que tenim en definitiva més a prop, doncs té molts beneficis, tant pel pacient com pel sistema sanitari. Tant de bo s'acabi extenent aquesta fórmula arreu de Catalunya. Cristina Muñoz, doctora al CAP Manlleu, gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Que vagi molt bé, Cristina.
Moltes gràcies.
Adeu.
En Viajes El Corte Inglés ya hemos escrito la carta de Navidad. Querido diciembre, este año quiero viajar. El final del año es el momento perfecto para escapar y disfrutar. Viaja a Laponia, mercadillos navideños, Nueva York. Reserva ya sin gastos de cancelación y con niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión, ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
¡Esa nevera está demasiado fría!
¡Lavadora mejor en modo eco!
Es el equipo ahorro.
¡Termostato regulado!
¡Listo!
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles. Y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
Volem animar avui a que us apunteu una cita amb el calendari que us reserveu el proper dissabte 19 d'octubre, sobretot si teniu nens. I per què? Doncs perquè torna una nova edició del Festival Infantil, i ja en van unes quantes, i que té l'objectiu de que els infants i també les seves famílies doncs, s'ho passin bé sense pantalles. És un repte difícil, però afortunadament encara hi ha iniciatives com aquesta. Marc Pons, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Tu ets membre de l'Associació de Consumidors Audiovisuals, que és qui organitza aquest festival infantil. A veure, qui està convidat a aquesta festa? No sé si són tots els nens, si són els nens d'una determinada edat. Com funciona això?
Nosaltres hem fet una distinció, per dir-ho d'alguna manera, i és agafar nanos fins als 11 anys, perquè és una edat que potser porta com més esforç entretenir-los, perquè ja quan són una miqueta més grans pues ja tenen els seus campionats de futbol o la seva activitat esportiva o el que sigui, no? Llavors pensem que aquesta franja d'edat és com els que tenim més a casa i que ens és més difícil entretenir sense activitats així com la que plantegem, no?
Hem de dir que el lloc on es fa aquest festival és la Torre Jussana de Barcelona, que això és a l'avinguda del Cardenal Vidal i Barraquer. Què ens trobarem si anem dissabte aquí a la Torre Jussana? A jocs de tot tipus, perquè la canalla pugui gaudir. No cal que avisem abans, no? Vull dir, ens presentem allà
no,
i ja està.
No, sí, i tant. Us podeu presentar. Comencem a les 11:30, acabem a les 3 del migdia. Llavors, nosaltres el que plantegem és una diada o un matí de jocs en família. Ens agrada molt que el joc es pugui compartir, també. Llavors, són tallers. Tenim un taller de robòtica, tenim un taller per fer matemàtiques, tenim tallers de slime, de pintar cares, de fer caretes, de fer xapes. Després tenim jocs com futbolín o un Lego gegant o un Jega. Tenim bueno, una miqueta de tot pensat sobretot en el tema analògic, no? Nosaltres a la nostra tasca, el nostre objectiu fonamental és la defensa de la infància en l'entorn digital, i hem descobert que el joc moltes vegades no arriba als nanos. Per què? Perquè ara què fem? Donem pantalles quan estan avorrits, no? I defensem el joc, perquè el joc és un dret dels infants, però no perquè ens agrada que els parcs estiguin plens, no?, de nanos, que ens agrada, sinó perquè és l'escola on aprenen moltes coses, no?, a relacionar-se, a tenir tolerància al fracàs, a expressar els seus sentiments. O sigui, si nosaltres privem la infància del joc, estem privant el seu desenvolupament, no?, afectiu, social, de moltes coses. Com si no els apuntéssim al col·le, vull dir. O sigui, hem de recuperar aquest joc, i sobretot el joc en família, no? A poder crear en aquesta franja d'edat que és tan important l'aferrament segur, la comunicació a la família. O sigui, tot això és el que nosaltres proposem en aquest matí de jocs.
Clar, és molt important, Mar, amb iniciatives com aquesta, doncs, incentivar la imaginació, les aptituds potencials, que, per dir-ho d'alguna manera, les pantalles estan atrofiant, no?, o adormint, si més no, i com és d'important jugar als jocs de tota la vida, i que tu pots passar igual de bé, i això és el que els nens potser han de comprovar per si mateixos, no? I aquesta és la millor manera.
Sí, sobretot els nanos, però també les mares i els pares, perquè de vegades pensem que el nostre fill o la nostra filla pot ser més feliç perquè ens està demanant una tablet o perquè ens està demanant un mòbil, però si tu experimentes la il·lusió que tenen per jugar amb tu, o perquè li contis el conte, o perquè estiguis un moment amb ells, bueno, és que això és meravellós, no? Sobretot que els nanos descobreixin la seva potencialitat, però també una miqueta doncs, despertar la consciència dels educadors, dels pares, de les mares, que dius, mira, és que ells són més feliços així, no? També donem una sessió que això també és important, no? Conèixer com les pantalles o l'accés de pantalles està influint en el desenvolupament del cervell dels més petits, no? Llavors hi ha una petita sessió que dura mitja hora amb les plantejaments bàsics de què està passant quan el nen o la nena està agafant una pantalla doncs, abans de dormir o quan està dinant o quan està esmorzant o en un moment que s'avorreix. Doncs jo crec que també tenir aquest coneixement ens faria fer un ús més saludable de les pantalles.
És a dir, aquestes xerrades és una de les activitats que també teniu preparades pels grans, no? Per les famílies mentre els nens juguen.
Sí, exacte. Informar una miqueta de tot aquest món perquè sembla que tothom ho sap, però després no és real que ho sabem, no? Llavors, si nosaltres coneixem realment què està passant al cervell dels nanos quan estan fent servir una pantalla, sobretot en edats tempranes i sobretot l'accés de pantalles, no? I en moments determinats. O sigui, ja sabem que no podem posar una pantalla doncs, abans d'anar al col·le, però quan tu pel carrer, quants nanos veus que van en el cotxet i amb el mòbil? Jo veig un munt.
Crec que, Marc, ja porteu unes quantes edicions de festivals, no? No sé si heu notat si hi ha hagut una davallada de públic en aquestes edicions o al contrari, no? Que cada vegada hi ha més gent, més famílies, que busquen alternatives al mòbil o a les tauletes.
Jo no sé si parlaria de quantitat de persones, perquè també és veritat que cada any passen coses diferents. Nosaltres també hem anat canviant de puestos, hem anat evolucionant. Jo penso que cada vegada tenim més gent que ve. És un festival petitó, o sigui, no és un festival que fem al Palau Sant Jordi, eh? És una cosa petita, de poques famílies, però sí, el que hem notat és com canvia les activitats que fem pels infants, no? O sigui, abans podien estar a la taula asseguts pintant un dibuix durant 10 minuts, ara no aguanten ni 3. Llavors sí que ens hem adonat que la manera de divertir-se, nosaltres hem apostat pel joc analògic, pels tallers, però clar, hem de fer un munt de tallers. Per què? Perquè la infància ja no està aguantant, ja no tenen aquesta capacitat de paciència o d'esforç que es podia tenir fa, com 10 anys, ara costa molt més. Llavors has de posar una activitat, una altra, perquè acabin passant-s'ho bé i esbrinant doncs, que realment s'ho poden passar bé sense la pantalla, no? Jo penso que aquí és on nosaltres hem notat més el canvi, el tipus d'activitats que hem de fer i el temps que poden estar fent una mateixa activitat.
Clar. És una jornada benèfica gratuïta, però hem de dir que les famílies sí que poden fer aportacions, no?
Sí, nosaltres ho fem gratuït perquè volem que vingui tothom, però si demanem, si es pot i es vol, fer una entrada voluntària donatiu que són 10 euros. I després les activitats són totes gratuïtes, però això no impedeix que ningú entri, eh? O sigui que esperem allà molta gent.
Molt bé, Marc, doncs recordem que el Festival Infantil es fa dissabte dia 19, aquest dissabte, entre les 11:30 i les 3 de la tarda a la Torre Jussana de Barcelona. Esperem que tingui molt bona acollida, que vagi molt bé el festival, que els nens s'ho passin molt bé, i també els grans, que s'enganxin als jocs de sempre, que poden ser més divertits inclús que les pantalles. Marc Pons, membre de l'Associació de Consumidors Audiovisuals, que és qui organitza aquest festival. Moltes gràcies, que vagi molt bé dissabte.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins dissabte.
Bé.
Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En Hipoyagán estamos de fiesta. Ahora liquidación de jardín por fin de temporada. ¡Fíjese qué terremoto! Silla plegable metálica de malla impermeable, 12 euros. Muy útil para llevar en el coche. Muchos modelos de muebles de jardín de rabiosa actualidad a precios de liquidación por fin de temporada. Y para rematar, excelente vajilla de cerámica cuadrada en distintos y modernos colores por 17 euros. Venga a verla. En según qué establecimientos le costaría 51 euros.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al telèfon 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Natur Tierra.
No más cambios de humor ni bajones de energía con el triptófano con Svalwanda de Naturtierra. Te ayuda ante situaciones de estrés y mejora tu estado de ánimo. De venta en supermercados y grandes superficies con la garantía de Laboratorios Insa Diet.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Tiramillas a COPE Catalunya i Andorra. Viatges, cultura, literatura de viatges, gastronomia, bones idees per omplir el vostre temps d'oci. Tiramillas a COPE Catalunya i Andorra. Diumenge de 10 a 11 del matí.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
I arribem a les 8 en punt de la tarda. Això és la linterna COPE Catalunya i Andorra. Com moltes altres societats occidentals, Catalunya s'enfronta a un envelliment significatiu de la seva població. El 2023, més del 21% dels catalans tenien més de 65 anys i s'espera que aquesta proporció superi el 30% el 2050. A més, la població més gran de 84 anys, que ja representa el 19%, continuarà creixent, cosa que incrementarà encara més la demanda de cures i atenció a la dependència. Marc Puerto, bona tarda.
Sí, bona tarda. Aquest envelliment accelerat i l'augment de persones molt grans són fenòmens que tensionaran encara més els serveis socials i sanitaris durant les properes dècades. Però aquesta radiografia que acabem de fer planteja enormes desafiaments pel sistema i en aquesta línia l'Associació Catalana de Recursos Assistencials ha enviat avui una alerta. Catalunya necessitarà 25.000 places més de residències i 20.000 professionals més en els propers 20 anys per l'envelliment de la generació dels baby boom. Aquest envelliment de la generació del baby boom dels 60 arriba i en la pròxima dècada l'increment exponencial de les necessitats de residències i cuidadors, com dèiem, serà molt i molt elevada. La presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, la Cinta Pascual, avisa amb temps. S'ha de planificar el futur assistencial perquè l'increment serà de milers de persones. Diu que calen més persones, més personal i també més recursos.
Hi ha una cosa que sí que em trau la son, no vos he d'enganyar, on hi ha dues coses que em trauen la son. Una és tenir els professionals per atendre les persones i l'altra tindre el finançament suficient per millorar absolutament tot el que, tota la cobertura, per millorar els serveis, per millorar els convenis.
Com a solució immediata, Cinta Pascual proposa la regularització de persones sense papers que estan treballant a domicilis. Ho fan d'incògnit, no estan en cap tipus de contracte i, segons l'ACRA, estan cobrint una necessitat de mà d'obra que el mercat legal és insuficient per atendre la demanda. Pascual és clara i reclama la regularització d'aquests treballadors com una mesura urgent per millorar la borsa de mà d'obra al sector.
Jo crec que la solució en aquests moments del nostre sector només passa per regularitzar tota aquesta gent que està als domicilis. Gent que, per cert, doncs ja està treballant aquí, ja està aportant, però no té papers i no pot cotitzar, com tots cotitzem, a la Seguretat Social, no pot pagar impostos i està cuidant a la nostra gent gran, als nostres avis, als nostres pares. Ens estem tots mirant i diem, on està? Què farem? Tenim a casa.
I l'altra situació seran les places de residència. En l'actualitat, a Catalunya, hi ha 62.000 places residencials i 20.000 diurnes, el 85% de titularitat privada, la majoria amb finançament públic en un sistema de concertació. Es calcula que seran necessàries 25.000 places més. Una de les demandes veïnals a tots els ajuntaments és la construcció de residències com a prioritat social a totes les ciutats i municipis. I parlant, per cert, de que l'envelliment és un d'aquests reptes que han d'afrontar les administracions i la societat en general. Un altre és com reduir l'elevat índex de la població que viu en situació de pobresa. La taula del tercer sector xifra en un 25% els catalans que sobreviuen amb ajuts socials i diu que hi ha unes 60.000 persones sense llar. La vivenda, segons la taula, és la gran emergència social perquè la situació és crítica. La taula del tercer sector social ha denunciat que el 25% de la població catalana viu en situació de pobresa. En el marc del Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa, la taula ha demanat l'actualització de l'IRCC, l'indicador que determina l'accés a prestacions socials per tal d'assegurar el poder adquisitiu de les ajudes socials. L'organització ha reclamat al govern un pacte nacional pel dret a l'habitatge davant d'una situació crítica. Francina Alsina, presidenta de la taula, afirma que el 40% de les llars catalanes han de fer un sobreesforç per pagar el lloguer i es calcula que hi ha 59.000 persones sense llar.
Ja sabeu que la situació és molt crítica. El 40% de les llars catalanes han de fer un sobreesforç per pagar el lloguer. Catalunya concentra una de cada quatre desnonaments de l'Estat i es calcula que hi ha gairebé 59.000 persones en situació de sensellarisme.
A més, indica que és imprescindible un pacte nacional pel dret a l'habitatge.
És imprescindible un pacte nacional pel dret a l'habitatge que situï les persones i els seus drets al centre del debat. Reiterem la crida al govern i als grups parlamentaris per acordar aquest pacte de país. Necessitem articular una resposta col·lectiva davant una crisi gravíssima i necessitem fer-ho entre tots els agents implicats.
Un pacte que, per tant, entre altres coses, passaria per observar tot amb una mirada estratègica a partir d'ara.
Gràcies, Mar. I ja tenim aquí també el José Luis Gil per acostar-nos tota la informació esportiva. José Luis, què tal? Bona tarda.
Què tal, Yolanda? Companys, bona tarda.
I comencem amb un nom propi, el de Joan Laporta, que acaba de parlar. Què ha dit,
sí,
José Luis?
Sí, pels mitjans del club. Saps que dissabte hi ha aquesta assemblea, que els comptes s'han d'aprovar, que la visió de l'oposició és que són uns comptes molt negatius. S'ha demanat el no per part dels compromissaris, per part de tota l'oposició en aquesta assemblea de compromissaris. A més, avui s'està presentant el grup Som un clam, que vol presentar-se a les properes eleccions. Doncs bé, contraprograma Joan Laporta, declaracions als mitjans del club, on parla d'aquesta assemblea i d'aquesta petició de l'oposició de votar no als comptes.
En un moment en què la majoria dels barcelonistes, la majoria del barcelonisme està content, està feliç, està vivint un moment molt bo, un moment clau en la nostra història, que es facin aquestes proclames catastrofistes, aquests vaticinis apocalíptics, jo crec que s'estan equivocant, perquè hi ha molts culers que s'empipen, que sembla que els hi vulguin amargar, que els hi vulguin espatllar el moment. I després és un intent o una mostra d'intentar debilitar l'entitat, i no convé a ningú. Les eleccions seran el 2026. Ja hi haurà temps de presentar projectes i d'explicar-se.
Un Laporta que en aquestes declaracions a Barça One ha afegit que aquest estiu va rebutjar una oferta per la Lamine Yamal de 250 milions d'euros. Dissabte, assemblea. Diumenge, Lliga. Barça-Sevilla, a Montjuïc. Estarà Dani Olmo? Estarà la Lamine Yamal? Telegràficament, Elena Condis. Última hora.
Dani Olmo ha completat l'entrenament, és un dels tres jugadors que rebran l'alta mèdica, més de Fermín i Gavi. Sens dubte, el retorn de Gavi serà la gran notícia contra el Sevilla gairebé un any després de lesionar-se de gravetat al genoll. Estan totalment recuperats Lamine i Lewandowski, que van tornar tocats a les seves seleccions, pel que Flick podrà alinear juntament amb Rafinha el seu trident, que és el més golejador d'Europa. No hi haurà dinar de directives, igual que l'any passat. El Sevilla no estarà ni a la llotja ni participarà en cap acte institucional com senyal de protesta pel cas Negreira.
I avui, José Luis, Sergi Gómez ha estat a Esports Cope.
El capità de l'Espanyol, preparant aquesta visita dissabte al camp de l'Atlètic de Bilbao, un espanyol on és notícia la lesió de Calero. S'ha ressentit del tendó d'Aquiles. Dos partits de baixa probablement pel central. Puado i Cabrera sí estarien per aquesta cita a Bilbao, on Sergi Gómez és optimista tant en aquest partit com en la feina de Manolo González, el míster.
tots sabem d'on venim, ell és molt conscient d'on ve i crec que és més que merescut tot el que està aconseguint, el que està fent, no? Ell ha picat molta pedra durant molts anys, a la grada, amb una llibreta i boli, i això et dona una experiència i uns valors que, evidentment, els plasma el dia a dia amb nosaltres. L'equip està, crec que millorant partit rere partit i s'està plasmant en els partits sobretot a casa i bueno, crec que és el moment de fer aquest pas fora de casa i fer un gran partit contra un molt bon rival i, evidentment, aconseguir la victòria.
Al Girona, la notícia, una altra lesió. John Solís, per 4 setmanes de baixa, lesió muscular.
I descans per Aitana a la selecció.
En la llista de Montse Tomé pels partits contra Canadà i Itàlia, del Barça, Catacoll, Ona Valle, Jana Fernández, Patri Guijarro, Alexia i Vicky López. Descansa Aitana, no va Irene Paredes a la Copa de la Reina. Emparellaments AM de Lleida, Vila-real, Osasuna, Levante, Badalona i hi haurà en ciclisme final d'etapa a la Volta a Catalunya a Montserrat.
Molt bé, gràcies, José Luis. Més informació esportiva, com sempre, a partir de 9:15. Fins demà, José Luis, que vagi molt bé.
Fins demà.
I ens acostem a les 8:00. Nosaltres posem el punt final, però ja sabeu que de seguida et seguim explicant tot el que t'interessa a la Linterna de COPE, a la cadena COPE con Ángel Expósito. Gràcies per la vostra atenció. Fins demà, que vagi bé.